Doncs sap que avui és el Dia Mundial de la Creativitat i la Innovació. És un dia mundial força interessant i important. Creativitat i innovació. Si hagués més d'aquestes dues coses, potser no n'hi hauria tantes de les altres, de les que no ens agraden. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dijous 21 d'abril del 2022, hores d'ara, amb una temperatura pràcticament calcada a la d'ahir a la mateixa hora. 12 graus i mig, hores d'ara, a la ciutat de Lleida, amb un 81% d'humitat relativa. A més, amb 5 litres per metre quadrat més a la ciutat de Lleida, els que han plogut doncs entre aquesta nit i aquest matí. En fi, buscarem aquesta previsió meteorològica tot seguit, connectat amb l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui és dijous, això vol dir que hem de parlar dels animals de companyia. Ho fem des de Anadon Veterinaris, amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. I també és dia per parlar de salut i de nutrició. Ja saps que ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Tot això ens plantarem a la una. I a partir de la una, amb el David Velasco, avui darrer programa de les escapades de nieve, perquè ja s'ha acabat la temporada de neu, però hem de fer aquest balanç de com ha anat aquesta temporada, que ja t'avanço que ha anat espectacular. Vinga, que busquem aquesta previsió meteorològica. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida, cels ennuvolats o coberts, amb ruixes i tempestes, sobretot al nord de la província, ja que al sud, al final del dia, s'obriran clarianes. La cota de neu estarà sobre uns 1.500 metres. Si parlem de les temperatures diurnes, avui són més altes al sud de la província, amb unes màximes de 21 graus, a Lleida capital i a Balaguer, de 20 a Tàrrega, de 19 a la Seu d'Urgell i de 12 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà de l'oest i del sud-oest, al sud de la província amb alguns intervals moderats, mentre que al nord de la província el vent serà fluix i del nord. Si parlem ara de demà divendres, esperem cels amb intervals de núvols alts al principi, tendint a cels ennuvolats a la tarda amb precipitacions, principalment al noroest. La cota de neu estarà sobre uns 1.800 metres. Per últim, les màximes seran de 20 graus a Balaguer, a Lleida capital, a Tàrrega i a la Seu d'Urgell, i la màxima serà de 14 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, hem de començar parlant de xifres, i xifres espectaculars i bones, perquè el Parc Astronòmic del Montsec, a Àger, a la Noguera, ha registrat un rècord d'afluència de visitants durant els dies festius de Setmana Santa, amb un total de 2.422 persones des del 8 al 18 d'abril. Suposa la millor xifra de la seva història des de l'obertura del centre a l'any 2009. També representa un increment de visitants del 2% respecte al mateix període de l'any 2019, quan les instal·lacions van acollir un total de 2.368 persones. És l'any 2019, el prepandèmic, per entendre'ns. El plat fort de l'oferta ha estat la recuperació de les activitats nocturnes, que han aplegat a 1.566 visitants, seguida de les sessions destinades al públic familiar amb gairebé 700 persones. Les nocturnes són espectaculars. D'altra banda, el Parc Astronòmic del Montsec preveu recuperar enguany l'afluència habitual de grups escolars i superar els 4.000 alumnes visitants. També hem de parlar de xifres espectaculars, les que ens deixen les estacions d'esquí del Pirineu, que han tancat la temporada 2021-2022 amb un rècord històric i han assolit prop d'1,5 milions de forfets venuts. La vicepresidenta del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Rosa Pujol, ha qualificat els resultats com a excel·lents i considera que confirmen la recuperació del sector després de la pandèmia, així com la tendència a l'alça que viuen enguany les comarques del Pirineu i l'Aran i les de Ponent. Les vendes superen un 10% les de la millor temporada, que va ser la 2017-2018, amb 1,3 1.348.000 forfets venuts, xifra que representava fins llavors la millor dels darrers 15 anys. Només l'esquí nòrdic ha patit una davallada del 5% a causa principalment de la manca de neu als mesos de gener i al febrer. Canviem de tema, obrim plana política perquè el ple de la Diputació de Lleida del mes d'abril ha aprovat per unanimitat una declaració institucional de lluita contra el frau i la corrupció per tal de poder optar i gestionar els fons europeus Next Generation a través de diferents projectes liderats per la corporació. El president Joan Talarn ha assenyalat que aquesta declaració referma el compromís de la institució en aquest àmbit. En aquest sentit, ha ressaltat l'aprovació del pla antifrau de la Diputació Lleidatana, que sistematitza i millora algunes mesures que ja estan implementades i, a més, n'inclou de noves per tal de prevenir riscos de conflicte. El ple també ha aprovat definitivament les bases per subvencionar actuacions dels ens locals que afavoreixin el repoblament del territori. I en plana local, a la ciutat de Lleida, els treballadors d'autobusos de Lleida Moventis van protestar ahir a la tarda davant la seu de l'empresa per exigir-li l'augment salarial del 7% previst al conveni col·lectiu, i també ho van fer davant de l'Ajuntament de Lleida. La concentració va ser prèvia a la vaga de demà. Demà tenim ja convocada una altra vaga d'autobusos a la ciutat de Lleida, que és la segona en aquest mes d'abril. Les negociacions, hores d'ara, estan congelades, per la qual cosa tot apunta que la vaga és inevitable i avui s'han de fixar, es fixaran els serveis mínims, aquells que a l'altra jornada de vaga ni tan sols van funcionar. I també la Cambra de Comerç de Lleida ha comparegut a la mesa de la Comissió d'Economia i Hisenda del Parlament per presentar l'estudi sobre la deslocalització d'empreses de les comarques de Lleida. El president de l'ENS, Jaume Saltó, aprofita la seva intervenció per posar sobre la taula demandes del territori, no només a gran escala, com pot ser l'activació de projectes com el de Polígon Torreblanca, Quatre Pilans, sinó també les necessitats de pobles petits de la demarcació que també volen créixer i necessiten inversions. Saltó ha demanat el compromís dels representants polítics perquè considerin les terres de Ponent com una oportunitat de país. L'estudi indica que fins a 428 empreses han marxat de Lleida en els darrers 6 anys. Saltó, bàsicament, el que ha dit és que, senyors, que Lleida existeix, que hi som, que som tan vàlids com qualsevol altres, i que et diré una altra cosa, com a lleidatà, que en segons quins aspectes fins i tot ho tenim millor que a d'altres punts de la geografia catalana. Però Lleida cau tan lluny de Barcelona, però cau tan lluny de Barcelona, per desgràcia, que és increïble, eh? T'estic parlant de l'any 2022, eh? Parlant amb gent que conec de Barcelona, quan els dius de venir a Lleida, diuen, ui, venir a Lleida. Per dir, venir a Lleida, vens per la mateixa carretera que jo vaig a Barcelona. I tardes exactament el mateix. Però la veuen tan lluny. Això a nivell social, a nivell polític passa el mateix, perquè al final la política és un reflexe de la societat. Per tant, si a nivell social Lleida es veu tan lluny, a nivell polític es veu molt lluny. I, per tant, no arriben les inversions que haurien d'arribar, no arriben d'altres històries, i així estem. En fi, ara obrim la plana d'esports, perquè avui hi havia roda de premsa al camp d'esports del Lleida Esportiu per parlar de futur. I el futur, per desgràcia, als esports també va lligat a l'àmbit econòmic. Fins allí s'hi ha desplaçat el nostre company Arnau Vilà, que ha estat escoltant atentament el que explicava l'home fort de Lleida Esportiu, Javier Javaloyes. Arnau, què han explicat avui a Lleida Esportiu?
Doncs sí, avui s'ha convocat la roda de premsa junt amb Joan Cornella, que és el responsable comercial i de patrocini del club, i en aquesta roda de premsa s'han presentat els diferents packs de patrocini i finançament del club per a la pròxima temporada. En aquests packs, que oscil·len des dels 100.000 euros anual fins als 1.000 euros, incloeixen els patrocinis de la samarreta fins diferents banners o tanques publicitàries que puguin estar a l'estadi. També s'han fet noves propostes per a la pròxima campanya, com la construcció d'una sala VIP per als patrocinadors dins del camp d'esports, i també s'ha començat la iniciativa de la nova temporada i campanya de socis per a la temporada que ve, ja que degut a la desinformació que li ha deixat l'anterior junta a l'actual, doncs no es pot fer el recompte dels socis que hi ha aquesta temporada al club, i per tant encara no poden començar el que seria la campanya d'abonats per a la pròxima temporada. També s'ha destacat que malgrat que algunes empreses patrocinadores continuaran el conveni amb el club, des de l'entitat es busca remodelar la massa social d'inversors i a la vegada donar un nou estatus al club per poder sociabilitzar amb la ciutat. I finalment doncs, han concluït dient que és una llàstima com han succeït les coses, ja que la nova junta desitjava una transició pacífica tant pel bé del club com de la ciutat.
Com que parlem de futur, entenc que il·lusionats, suposo que els has vist il·lusionats parlant de futur.
Sí, sobretot amb això, amb els nous packs de patrocini que donaran un finançament estimat de 530.000 euros, el que suposarà un pressupost de 1.300.000 per a la pròxima campanya, sempre i quan l'equip mantingui la categoria, que és el que almenys esperen que succeeixi, a falta de 3-4 partits, ja que encara no se sap si es jugarà el partit amb el Numancia o no.
Clar. Bueno, a veure si els jugadors s'acostumen, perquè vaig escoltar unes declaracions de l'entrenador del Lleida Esportiu, Gabri, el que deia que passar de jugar d'un camp pràcticament buit a un camp normal, en públic, i els havia perjudicat, que no s'havien adaptat bé. A veure si ja de cara a la temporada vinent s'acostumen a que sí, que hi ha d'haver públic als camps de futbol, perquè si no és un mal invent. Gràcies, Arnau. I nosaltres acabarem amb la notícia econòmica del dia, i és que l'oferta presentada per una societat de l'empresa de Lleó Vitec ha estat triada pel jutge del jutjat mercantil número 6 de Barcelona per adjudicar-se la cristalleria Cricursa, amb seus a Balaguer, La Sentiu de Sió i Granollers. És la que preferia la majoria de treballadors, malgrat preveu una reducció de la meitat de la plantilla. Es passarà de prop dels 300 a 125 empleats. El president del comitè d'empresa de Cristec Glass, Daniel Lunar, ha valorat el fet que d'aquesta manera almenys es mantindrà la planta oberta amb feina per a la gent de la Noguera. Ara el comitè està negociant un ERE d'extinció per a la gent que marxarà, i quan surtin les llistes caldrà veure quan es reprèn l'activitat. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que és el moment en el que parlem dels nostres animals de companyia, ja saps que tota aquesta temporada ho estem fent des de Anadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11, que els trobes també a internet, anadonvet.com, els pots seguir a les xarxes socials, i els dijous, doncs escolta, amb la infermera veterinària, l'Aima Sabater, en parlem a fons aquí a Cope Lleida. A més, tenen un número de telèfon que funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, que això, de veritat, és una tranquil·litat afegida. 973-266-388. A més, és un telèfon gratuït i que no has de pagar ni una subscripció, ni una quota, ni res. Tu pots trucar sempre que vulguis. 973-266-388, amb horari comercial, el contestaran des de la botiga. I si és un problema doncs veterinari, et passaran a la veterinària o el veterinari que hagi de guàrdia. I si truques a les 3 de la matinada, sempre dic a les 3, però és igual, a les 3, a les 4, a les 5, un diumenge, el dia de Nadal, que ja va passar, o el dia de Sant Joan, que vindrà aviat, o el dia 1 de maig, que és festiu i a més cau un diumenge, tranquils, que sempre et contestarà una veterinària o un veterinari de guàrdia. Ima Sabater, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Escolta, avui anem a parlar d'una cosa maca, perquè jo crec que és una cosa que a les llars es viu molt, això, i és l'arribada d'un nou cadell, que formarà part, al cap i a la fi, de la família.
Serà un membre més de la família, correcte.
Clar, és molt bonic i és molt excitant. El cadell, jo no sé si ho viu igual o ho viu diferent. Però com ho hem de fer? Hem de fer molta gresca? No? Hem de tenir alguna cosa preparada a casa? No? Què fem?
Sí. Ell vindrà amb l'expectativa de que tot és nou, clar, però també molt emocionat. Sí, tenim que tindre tot preparat. Sí, clar, tant si és un cadell o bé si hem comprat o adoptat un animal més gran,
sí,
de més edat. Però sí, tenim que tindre tot preparat. I justament això és el que volia dir. Sobretot, primer de tot, tindre el seu espai.
Ahà.
Espai.
Això ho recalque sempre, eh?
Sí, tindre el seu espai. El seu llitet, joguines, en el cas de que sigui un gat sempre recordeu un rascador, puestos per amagar-se, el gat li agrada molt amagar-se. Hi ha rascadors que tenen com casetes també,
ah,
que
sí?
Es pot ficar dintre, sí, que es pot ficar dintre. Cosetes així sempre les hem tingut que tindre en compte, uh-huh, perquè és molt important per ells. Joguines també molt important. Després, el menjar, evidentment. I justament això, el menjar, tenim que pensar si és un cadell, menjar adequat per cadell.
Clar.
Penseu que dintre del menjar de cadell n'hi ha de 0 a 3 mesos, de 3 mesos fins a l'any, hi ha diferent. També hem de tindre en compte això. Després hi ha per races petites, per races grans. Tot això, a més dels nutrients que porta el pinso, és la mida de la croqueta, la mida del pinso, que serà més fàcil,
clar,
per ells mastegar-la, no mastegar-la, serà més atractiu per ells també.
Estava pensant, Imma, que no caiguem a la tentació i així ens estalviem mals hàbits també del primer dia, si és un gosset, tenir preparats embotits.
Quasi que no.
No, primer, però hi ha una raó nutricional i és que, o tòxica, per entendre's, que és que no els hi va bé, però
no
és que, a més, si el primer dia ja els hi donem això, després costarà desenganxar-nos.
Sí, a més, jo entenc que, sobretot si tenim nens petits, tenen molta il·lusió de
fer donar-li
testes
algo.
I donar-li algo. Penseu que hi ha cosetes que li podem donar que són per ells, pensades,
clar,
per ells.
Això ho teniu a Nadon Veterinaris, a la zona de la botiga, que sempre us dic que tenen,
exacte,
de tot. Hi ha una secció...
Xutxes, les típiques xutxes,
això,
de gos,
les coses
de
que diu aquesta... La Imma, a vegades, tenen forma també de bueno, pues, d'embotits, per exemple, i per tant això, però ja és adient, ja està dissenyat pels gossos.
Exacte. I ara hi ha moltíssimes coses. Mira, ara que ho dius, l'altre dia ens van portar gelats per gossos.
Caram.
Sí, gelats. Clar, per ells igual sonen molt bé. Clar, per nosaltres un gelat de ternera igual no és gaire, o de pollastre, saps? Igual no, però no. Bueno... Per ells.
Bueno,
i també...
Ves que es fiqui de moda, però vaja, en principi no. Però
exacte,
sí, que sigui adient per ells, que sigui,
sí,
adient.
Perquè és molt bonic vindre, fer-li festes, molts mimos, i donar-li sempre un premi que no sigui el pinso, que per nosaltres és avorrit.
Clar.
Però penseu sempre que hi ha coses que sí li podem donar també amb una mica de cap. No li donarem tota la caixa. Per més bé que se les mengi, per més bonic que sigui, perquè l'empatxarem.
Uh-huh. Que estava pensant també que estem posant-nos en el cas en el que, bueno, el gosset o el gatet venen contents, expectants, però també podem tenir el cas de que vinguin assustats, no?
Sí, també li tenim que donar el seu espai. Quan passa això, li ficarem molt més nerviós, i en el cas d'un gat molt més, si volem estar damunt d'amb ell, si el volem agafar, si sí o sí volem que estigui allí, no, li tenim que donar el seu espai, igual ell marxa, s'amaga una estona, després va sortint, igual un gosset, igual està molt espantat i es queda un raconet, li tenim que donar espai, no li podem forçar.
Clar.
Poc,
clar,
a poc.
No,
després...
O sigui, allò de que som tres o quatre a la família, el volem agafar tots i ens el fiquem, sí, a sobre tots, i... no.
Exacte, que igual el cadell que ve sí que vol això, i és feliç així.
Bueno...
Però ell ens anirà guiant.
Això no ve
mateix.
Dir, ja ho veurem.
Ja ho veurem. Si veiem que el pobre gosset arriba amb la cua entre les potetes, amb el cap avall i només vol amagar-se, pues li donarem el seu espai.
Val, Imma, però... arriba la nit. Arriba la nit, la primera nit.
Sí.
Què fem? O sigui, què fem? Vull dir, per anar a dormir.
Tenim que tindre clar quin serà l'espai d'aquesta mascota. On dormirà? Això no ho podem decidir quan ja està a casa.
Clar, ho hem de pensar abans, això.
Home, clar, tenim que pensar... Tu a casa, si vas a una casa nova,
no,
t'hi prepares una habitació per tu.
I ha d'haver el llit ja, per això deia l'Aima al principi, el racó i el llit.
No només el llit, i el seu espai.
Sí, sí.
Perquè penseu, per exemple, els gats de nit són molt actius.
Sí.
Llavors, tenim que saber... Bueno, li fiquem el llitet aquí. Penseu que als gats no els agrada el llit a terra. Mm-hmm. No és com un gos. És en un puesto elevat.
Val.
Però tenim que pensar on. Amb aquest racó, li deixaré unes joguines, per aquí pot córrer, per aquí estarà bé... Sempre tenim que decidir el puesto que li deixem amb ell,
uh-huh.
el seu espai. El gos igual, el gos sí que li agrada de terra, però tenim que decidir... El ficarem a la nostra habitació? Val, a on?
Clar.
Després penseu que són petits i és la primera nit. Teniu que deixar-li menjar i veure a prop. Encara no es coneix el pis o la casa. I més si vivim en una casa que té plantes.
Estava pensant, et feia aquesta pregunta per, suposo, evitar la temptació de dir, bueno, com que és la primera nit, que dormim nosaltres al llit? Potser no és una bona idea, no?
Bueno, penseu que si feu això, igual us trobeu pipi al llit.
Ah, bueno, a part...
Sobretot si és un gos. I si és un gat, deixeu-li a prop sorra. I amb un gos, si teniu pisos que pot baixar, sempre fiqueu barrera protectora,
mm-hmm.
perquè pot caure per les escales. Tot
clar.
Això, penseu-lo. I amb un gatet o amb un gosset, deixeu a prop, si clar, encara no sap fer pipi, deixeu algo on ell pugui fer pipi, un salvallit, si és un gat, sorra molt a prop, menjar i beure... Mai el menjar i el beure a prop de la sorra. No li agrada fer caca on mengen.
Clar, clar, evidentment.
Que estigui tot a prop, però separat entre ells.
Bueno, ja veieu que és tot un món i un munt de decisions que s'han de prendre abans de que arribi el feliç dia, sobretot.
Sí, dir, això és com lo de l'espai és molt important.
Sí,
no podem decidir al moment que tenim allà el gosset o el gatet on dormirà.
No, clar, salvant les distàncies, salvant les distàncies. Quan una parella va anar a l'hospital perquè tenen el seu primer fill, quan tornen a casa ja està l'habitació feta i la cuna feta i tot posat,
vull clar, dir que... tot pues lo mateix.
Salvant les distàncies, però vull dir,
bueno, sí.
Hi ha cosetes que hem de pensar abans.
Però el que sí és igual és l'arribada d'un membre nou.
Sí, sí, sí.
Sigui humà o sigui animal, és un membre nou de la família. Tenim que pensar que té que tindre el seu espai.
Jo el que us dic és que al carrer Seguiria número 11, a Nadon Veterinaris, estaran encantats de que si això vosaltres ho heu de fer a casa properament, aneu allà i els hi pregunteu. Mai us posaran mala cara. O sigui, escolta, mira, que he escoltat a la ràdio que això i nosaltres estem a punt de que arribi un gosset o un gatet a casa. I volia parlar amb algú per explicar-li el que hem fet i si em falta alguna cosa. És una gran idea anar a Don Veterinaris, carrer Segrià número 11, us atendran, o us hi podeu trucar, 973-266-388. Podeu parlar amb la Imma Sabateu o amb qualsevol persona de l'equip d'anar a Don Veterinaris. I és una bona idea parlar d'això, perquè de vegades pot ser nosaltres ens pensem que ho tenim tot controlat i ens oblidem d'alguna cosa important. És millor entre dues persones, segurament arribarem a més conclusions que una persona sola.
No, al contrari, estarem encantats que ho feu abans de tindre la mascota.
Evidentment.
Després, una altra cosa molt, molt, molt important. Ja sigui adoptat o ja sigui comprat, teniu que saber quines vacunes porta.
Això
que està desparasitat.
Això també.
I després de que estigui a casa dos o tres dies, no agafeu el gos o el gat i veniu corrents al veterinari, perquè és molt estressant per aquesta mascota. A no ser que veieu que algo no va bé, llavors sí, evidentment. Si veieu que aquell gat o aquell gosset no té l'actitud d'un gos sa o un gatet sa, veniu de seguida. Però si no és així, espereu 5-6 dies a portar-lo al veterinari, no l'estresseu més, que són molts canvis. Sortir del criador o sortir de la protectora, una casa nova, gent nova, i després damunt l'estrès del veterinari, si ho podem evitar durant 5 o 6 dies, la primera revisió, perfecte.
I tant, i tant.
I, bueno, i si s'ha de vacunar, però sapigueu bé com us ho donen.
Doncs ja ho veieu, i si no, trucar 973-266-388, 266-388, o el carrer Seguiria número 11, a la ciutat de Lleida. Hem parlat amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater, d'aquesta arribada d'un gosset o d'un gatet nou a una llar. Imma, com sempre, un plaer, gràcies.
Merci.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Banyar-nos
en el mar de sol. En un minut ens plantem a 1:45. Ull, amb aquest feliç dia, que... A veure, que és un mes de la família, que això quede... Queda després per... És una experiència, aquest marque. Els petits i els grans de casa, només faltaria. Mira, t'explico com fer, com diu la cançó d'Álvaro Soler, com fer màgia, i d'una manera assequible, i veureu com il·lumines les cares de les persones. I és que ara arribarà Sant Jordi, i igual que parlàvem ahir, doncs, portar una rosa a la persona que estimes, no cal que sigui la teva parella, la teva mare, la teva padrina, a la teva besàvia, si encara en tens, a la teva germana, a la teva amiga, a la teva companya de feina. Escolta, de veritat, ja veuràs quina màgia. Jo et recomano que te'n vagis al carrer Pi Margall número 11, ja a Floristeria Garba. Jo és que fa molts anys que els conec i fa molts anys que confio en ells pels meus regals de Sant Jordi. Floristeria Garba. Estan al carrer Pi Margall número 11, estan a un pas de l'Auditori, Enric Granados, per entendre'ns, perquè et situes a Lleida. Vas a Floristeria Garba i allí veuràs com t'assessoren. El dia de Sant Jordi és fàcil. Una rosa vermella, vermella maca, i la tenen, perquè a més porten tants anys dedicant-se a aquest tema que saben perfectament. I a més et vendran roses que duren, no com les altres que alguna vegada, escolta, els 4 dies ja s'ha acabat la història. No, aquestes duren. Per tant, escolta, prova-ho i m'expliques. Va, m'envies un missatge el dilluns i em dius si t'ha funcionat o no. 664-526-180, és el nostre WhatsApp, m'envies un missatge de veu i em dius, escolta, sí, mira, vaig anar a Floristeria Garba i vaig regalar una rosa i, escolta, màgia, es va il·luminar la cara de la persona que li vaig regalar aquesta rosa. Carrer Pi Margall número 11, Floristeria Garba, allà estan.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Sapa que ja marxem directes cap a la una. Abans, però, ja saps, parlem de salut i de nutrició. Ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier, que el trobes a Disanta Nutrició, alcalde Porqueres 74 a Lleida, a internet, a disantanutricion.es, i allí doncs ja veuràs que tens la sortida a totes les xarxes socials. Busqueu-los com Disanta Nutrició o al Cristian Didier, que li agrada molt també donar grans consells a les xarxes socials. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
Bueno, hoy la verdad es que estamos a dos días de Sant Jordi, día del libro. Yo siempre digo lo mismo, todo el año es bueno para comprarte un libro, pero bueno, es verdad que se habla mucho de libros en estas fechas y contigo, pues, oye, vamos a hablar de libros y además de uno muy especial, ¿verdad?
Bueno, es un libro que se ha gestado en pandemia, por eso.
¿Ah?
Esos proyectos que nacen en pandemia, ¿qué hacemos, no? Mientras...
Muy bien.
Nací en plena pandemia y entonces ahora pues ha dado un poco de fruto, ¿no?
Bueno, estem parlant d'un llibre que sortirà a la venda a partir d'aquest dissabte, dia de Sant Jordi, que han escrit el Cristian Didier i també con quién has escrito este libro.
Bueno, pues hemos escrito un libro con mi compañera Lara Algueró, que es nutricionista.
Ajá.
Y trabajamos conjuntamente aquí en Disanta. Y entonces hemos hecho una guía de alimentación saludable para la nutrición, guía de alimentación saludable durante el embarazo y la lactancia.
Ajá.
La idea.
Título es inequívoco, es gestar, nutrir y amamantar. Guía para una alimentación saludable. Y la verdad es que si durante toda nuestra etapa de vida es importante el tema de lo que comemos, que esto lo hemos explicado cada jueves, cuando una mujer está dando el pecho a su hijo, pues hombre, la verdad es que es más relevante, ¿no? Llevar una nutrición saludable.
Bueno, precisamente el libro lo nace aquí, ¿no? De la idea de aclarar algunos conceptos de nutrición y de la dietética que hay que llevar en este momento de la vida.
Ajá.
¿No? Porque es verdad que hay muchos mitos, hay mucha información y a veces encontrar información real es la que nos cuesta, ¿no? Entonces, uh-huh. Lo que hacemos en este libro es ir descubriendo, ir pues matizando, ir rompiendo mitos en relación a la nutrición saludable en el embarazo y la lactancia, normalizarlo y explicar cuáles son las cosas más importantes y algunas cosas que se tienen que evitar, ¿no? Entonces, el libro tiene cada página tiene una receta que podemos incorporar el día a día y esta receta está combinada con unos consejos de nutrición para aprender. La idea no tiene mucha pretensión, es simplemente aprender cuestiones básicas de nutrición durante este momento de la vida. Y las recetas son compatibles con la alimentación familiar, porque son variadas, equilibradas,
claro.
no hay nada especial.
Eso te iba a decir, que al final sí que es una etapa diferente y que seguramente tiene sus cositas, pero no es una diferencia sustancial.
Que va, precisamente, pues el libro pretende esto, ¿no? Pues matizar y decir, pues un poco las diferencias concretas, pero realmente la alimentación durante este momento de la vida es una alimentación que debería de ser muy familiar, debería ser muy en la línea que de todo lo que ya hemos ido hablando en los programas, ¿no?
Claro.
Entonces, pues es un libro sencillo, con recetas sencillas, porque ya sabes que nosotros trabajamos desde la practicidad, trabajamos desde el día a día, vamos
bueno,
a
es que a la gente no nos gusta complicarnos la vida cada vez menos, ¿eh? La verdad es así. Oye,
y hay libros muy bonitos y muy chulos de recetas muy complejas, ¿no? Y
claro.
muy en el, pero nosotros ya trabajamos en otra línea, entonces hemos cogido recetas sencillas, las hemos pues cuidado mucho, hay fotos que nosotros mismos hemos llevado a cabo estas recetas y hablamos de nutrición, de qué aporta, qué nutrientes aportan y por qué son importantes estos nutrientes en este momento
claro.
de la vida.
Yo creo que és el llibre, això està clar, eh? Gestar, nutrir i amamantar és una guia per a una alimentació saludable de la Lara Alguero i del Christian Didier, però oye, vamos a hacer un poco de spoiler, un poco. Supongo que la hidratació se debe de cuidar, pero eso siempre, un poquito más de agua, pero ¿hay alguna cosa que nos puedas adelantar? Es decir, oye, hay unos alimentos o unas recetas o unos ingredientes que sí que va bien subirlos un poco y algunos evitarlos.
Claro. Mira, hablaremos bastante de los síntomas durante el embarazo, el estreñimiento,
ajá.
las hemorroides, cómo alimentarnos en ese momento, cómo hacemos para aumentar la fibra para que no nos dé esta acidez que pasa durante el embarazo o cómo hacemos para evitar ese estreñimiento y qué recetas son óptimas para ello, porque el estreñimiento es una de las cosas que más nos consultan, ¿no? Una de las situaciones que más nos consultan. Hablaremos de esto. Claro, proponemos recetas ideales para mejorar este estreñimiento. También hablamos de la mastitis, por ejemplo,
uh-huh.
o cuando el pecho está muy inflamado, incluso hay una infección, ¿qué podemos hacer desde la nutrición para evitar pues, que esto se complique y que la lactancia no se vea interrumpida, ¿no? Digamos.
Claro.
Y entonces hablaremos de recetas y daremos unos cuantos consejos para que esta lactancia sea productiva, sea pues que haya el vínculo para las madres que opten por la lactancia materna, ¿no?
Supongo que cuando os pusisteis a esto, supongo que ya es una cosa que tenías en mente y que es de esos proyectos que dices, bueno, cuando tenga tiempo, bueno, ya nos lo has dicho, la pandemia, pues tuvimos un poco más de tiempo, pues oye, nos lanzamos, pero supongo que durante la escritura del libro, por así decirlo, te diste cuenta que, como decías al principio, en Internet hay un montón de consejos de los cuales algunos son buenos, algunos son acertados, pero otros son un disparate, ¿no?
Sí, pues es que esta es la necesidad principal que teníamos de este libro. Porque también es verdad, o sea, nosotros tenemos muchas pacientes embarazadas y muchas pacientes que vienen en lactancia, muchas familias que vienen, ¿no?, a preguntarnos. Y nos hacen preguntas que es, a ver, pero esto es mucho más sencillo de lo que es
claro.
del problema que estás planteando, ¿no? Pero este libro es un libro muy sencillo. Cuando lo leáis, veréis que hay cosas muy básicas porque realmente es lo único que se tiene que cumplir. No hay tanta profundidad en todo aquello que es lo que decíamos, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos con Lara, no? Digo, bueno, vamos a intentar hacer una guía de decir, bueno, esto es hasta aquí y todo lo demás es mito.
Claro.
Vale, y entonces tiene esta idea principal, ¿no? Y luego también el no complicarnos tanto con las recetas, ¿eh? Es una de las cosas, porque a veces en embarazo y en la lactancia tenemos poco tiempo para cocinar, tenemos poco tiempo para hacer una comida, ¿no? Es como mucho tiempo para qué comerá el bebé,
sí.
pero no para nosotros. Entonces la receta está muy pensada para esto, para que sea una receta sencilla, variada, equilibrada, que cubra los requerimientos que tenemos que tener en ese momento, pero que no me complique mucho la historia, porque o tengo un síntoma que no me deja comer algo muy muy concreto, o a lo mejor no tengo el tiempo, ¿no?
Claro.
Entonces también está muy pensado desde este enfoque, ¿no? Porque es lo que vivimos el día a día, ¿eh? ¿No? A veces decíamos, pero ¿realmente esta receta va a aportar algo a las personas? Pues claro que sí,
claro.
Porque no, en esta idea de simplificarlo, seguramente mejoraremos el hábito en este momento de la vida.
Oye, explícame una, va.
Pues mira, haremos los típicos desayunos que hemos hablado de avena, ¿vale?
Sí,
hemos simplificado recetas con avena, muy energéticas, muy óptimas para la lactancia, con semillas, con canelas, con algo edulcorante, o sea, con dulce, con dátil, con miel incluso. Hemos utilizado algún ingrediente que cuesta añadir en el día a día, pero que en el embarazo y la lactancia, en general en toda la familia, pues es interesante añadir, como la quinoa. Entonces tenemos alguna receta con quinoa. Tenemos muchos desayunos y muchos tentempiés para añadir. No nos hemos centrado tanto en las comidas principales, porque aquí hay bastante rutina, pero un tentempié dulce, como unos snacks de manzana, o un tentempié salado, como unos edamames o unos garbanzos cocinados de una manera, tostados para que sea un snack, ¿no? Que esto, en el embarazo, apetece mucho comer algunos snacks.
Sí, sí, sí.
Entonces, nos hemos centrado mucho en los desayunos y en los snacks.
No, ¿vale? Además, sí, apetece mucho, pero cambia mucho la vida si lo haces bien o mal. Con lo cual, cuidado. No, que está muy bien, ¿eh? Gestar, nutrir y amamantar es la guía para una alimentación saludable. Que esto lo vamos a poder encontrar a partir del sábado. ¿Dónde, Cristian?
Mira, nosotros tenemos punto de venta, hay varias librerías aquí en Lleida que habrá punto de venta, pero el libro se podrá comprar por internet, por Amazon, estará en librerías físicamente, pero nosotros también tendremos aquí una consulta.
Ah, muy bien.
Porque hay muchos pacientes que ya vienen y nos preguntan alguna cosa concreta y ya los orientamos. El libro claro. También lo tendremos aquí, también lo podemos mandar a casa, a domicilio, ajá, ¿vale? Pues si alguien pues lo necesita, entonces lo que yo os aconsejo es... Lo tendremos todo muy organizado para que sepáis los puntos de venta. Lo tendremos en Instagram y en la página web.
Muy bien.
Y todavía no está un poco actualizado porque estamos en proceso final de impresión y tal, pero estará allí. O sea, que si hay alguna persona que está en algún pueblo, que no sabe dónde comprarlo, que la librería del pueblo no lo tiene...
Pues
que contacte
web.
Con nosotros, que nosotros se lo mandaremos a casa, ¿vale?
Molt bé, doncs. I si no, alcalde, porque eres 74, que allí
si no,
allí
el tindrà. Estamos en Lleida y aquí tendremos el punto de venta también.
Y además, sí, si tenéis suerte y la agenda lo permite, igual podeu veure el Cristian. Pero ya os digo que es caro de ver, pero muy caro de ver, ¿eh? Yo hace años que no te veo, Cristian.
Ahí está. Bueno, pero es porque tú no quieres, ¿eh? Porque...
No, hombre, es verdad. Bueno, pandemia, entre la pandemia y después las agendas y el teléfono que te lo facilita todo, pues bueno, ya está. En fi, doncs escolteu, per Sant Jordi, una novel·la benvinguda, però un llibre útil i que a més ens proporciona beneficis pel benestar i per la salut, doncs escolteu, jo crec que l'hem de tenir en compte, eh? Gestar, nutrir i amamantar, guia per a una alimentació saludable, com ens avançava el Cristian Didier, que és coautor, juntament amb la Laura Alguero, que també és nutricionista, doncs ja ens avançava que es tracta també d'eliminar certs mites que hi ha al voltant de tot això, perquè al final tothom opina i tothom dona consells, doncs escolteu, treure algun mite i centrar-se també amb el tema de portar una alimentació saludable però que sigui compatible amb la resta de la família, que no haguem de fer coses diferents i aquestes receptes fàcils i ràpides, eh? Que esto también está muy buscado. Oye, Cristian Didier, que vaya muy bien el sábado. ¿Vas a estar en algún sitio firmando o esto de momento no te lo planteas?
Sí, bueno. Haremos una presentación.
Vale.
No es la presentación oficial porque haremos una presentación más concreta aquí en Lleida. Pero lo que pasa es que aprovechando que es el día del libro, tendremos un puestito aquí en la consulta al lado que tenemos la Farmacia Santa. Tendremos aquí.
Muy bien.
Y luego también, pues bueno, ya os iremos informando.
Bueno, pues ya, a ver si nos vemos, ni que sea por el tema del libro. Oye, Cristian Didier, ja sabeu, és nutricionista i com sempre tots els dijous ens dona grans consells de salut i de nutrició aquí a Cope Lleida. Cristian Didier, que vaya muy bien el sábado.
Muy bien, Ricardo, bon dia.
I com que tot no s'acaba amb llibres i roses, abans d'arribar a la una, jo el que et dic és que el dilluns a l'Auditori Municipal Enric Granados, a les 8 del vespre, hi ha un concert espectacular amb una violinista que és impressionant. És la Patricia Kopaczynskaya, o similar, ja t'ho dic així, però que és ideal. Jo et regalo entrades. Mira, m'has d'enviar un missatge de text a través del nostre número de WhatsApp,
664-526-180. No, mira, el text no et faré escriure el nom, simplement em dius, vull anar a veure la violinista. I ja està, entrada doble. 664-526-180. És aquest dilluns vinent, dilluns a les 8 del vespre, amb la acompanyada de la Franz Schubert Filarmònica. Ella és la Patricia Kopaczynskaya. Enviem un missatge de text, 664-526-180. Vull veure la violinista. Que t'ho poso fàcil, una entrada doble. Vinga, sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una. Nosaltres hi tornarem puntuals demà divendres a les 12:20 des de Lleida. I ara, d'aquí uns minuts, el David Velasco ens arriba en les escapades de nieve. Avui, darrer programa del tema de la neu per fer balanç de la temporada.